Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart d'11 del matí, mai dirien de què estem parlant. Bé, d'aquí uns moments els ho diré. Perquè en qualsevol cas té interès, eh? Té molt interès perquè, diguem-ne que ens movem, o el tema que ens porta avui el temps de la DEC té alguna cosa a veure amb això. Si és competitiva una persona escrupolosa i si és competitiva una empresa escrupolosa amb la seva manera de fer i exigent en la seva manera de fer i en la seva forma d'actuar, doncs molt probablement aquí trobaríem un fil conductor de tot plegat. És el nostre habitual temps de la DEC, com cada 15 dies, de l'agrupació d'empresaris del Garraf. Saludem la Susana. Susana, bon dia.
Molt bon dia.
El tema d'avui, com els comentàvem, persones competitives, formació i retenció de talent. I també, arran de la conversa que mantenim, és bo tenir talent. Tot depèn de com s'apliqui, oi? I depèn de qui pugui vigilar les conseqüències de l'aplicació, diguem-ne, perversa o poc ètica d'aquest talent. Saludem en Joaquim Carbonell, de Neos Training. Joaquim, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Saludem el senyor Marcelí Ferrer, de l'empresa ACO. Marcelí, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I saludem a Rodolfo Martínez, d'Albert Newton. Rodolfo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
És bo tenir talent, no?
Evidentment.
Estupendo.
És indispensable tenir talent.
Indispensable?
Sí, sí, sí.
I en té tothom?
Sí, jo penso que sí.
Ah, anava a dir, perquè si no, malament rai.
Jo penso que sí, cadascú
més,
amb la seva
més
faceta.
Menys,
però
sí. Menys, ja no escala.
Sí, sí, sí.
Sí? Sí. És indispensable.
Sí.
On s'aprèn, això?
Això
del talent, no hi ha una escola de talent.
Jo crec que no s'aprèn el talent.
No s'aprèn.
El talent és una cosa innata. Llavors el que sí que es pot fer és cadascú ha de saber potenciar el seu talent. O sigui, és una tonteria que una persona, per exemple, que l'únic, igual no descobreixes quin és el teu talent fins a que no és una mica gran, com si diguéssim. Igual penses que a tu t'agraden coses de ciències i et dones compte després de que t'agrada la història.
Mm-hmm.
I com això, doncs, és tot. O sigui, si tu et desenvolupes dintre del teu talent, jo crec que pots arribar molt lluny. Si t'equivoques, si te'n vas per una àrea que no és el teu talent, pots trobar-te que, clar, no et desenvolupis al 100% del que podries fer i bueno, quan puguis canviar-te i anar-te al... L'únic que a vegades és difícil, que el teu talent et doni de menjar.
Ah, per exemple.
Bueno, perquè... Una cosa són els centres d'interès, perquè cada qual té un centre d'interès. Perquè una persona, la memòria mateix, hi ha coses que... em diuen coses i no me'n recordo, hi ha coses que no d'allò. En canvi, les que m'interessen, aquelles, et centres en aquelles i bueno, amb aquelles desenvolupes una mica el que deia el Rodolfo, no?
Però...
O sigui que va en funció també dels centres d'interès i el que t'agrada i el que no t'agrada. I això des de petits, els nanos ja passa.
Perquè Marcelí i Joaquim, definim el talent com què? Com una capacitat innata per desenvolupar-se en un àmbit determinat?
Jo diria que el talent el podem definir com la capacitat de la persona per assolir resultats. És una bona forma de definir-ho.
Uh-huh.
I per tant, jo penso que sí que pots aprendre això. És a dir, hi ha una sèrie de tècniques, de mètodes que permeten que a través de la pràctica i a través de la reflexió les persones milloren aquesta capacitat per obtenir resultats.
Es pot millorar.
I en definitiva, és una mica el que ens porta avui a parlar d'això. És a dir, l'aprenentatge de les persones basat en una bona formació pot arribar a aconseguir aquestes millores importants amb el talent.
D'acord, fem un encaix a partir del que els comentava, allò que dèiem abans. De què parlaven? El senyor Millet és una persona amb talent, no?
Sí, se suposa que amb molt de talent.
Efectivament. Rodolfo, et sembla que sí?
Sí.
Sí, mal dit a la gràcia, però sí.
No, a veure, ha tingut una habilitat.
Ha aplicat a les seves aspiracions personals.
D'acord.
Una altra cosa és que tingui ètica o que hi hagi en altres aspectes.
És a dir, és una persona amb una habilitat, o s'ha demostrat una persona amb una habilitat. Amb unes habilitats.
Com
tothom en té.
Sí, d'una classe o d'una altra. Ell té unes habilitats determinades que les ha aplicat, les ha fet servir per ell a ús personal i li ha sortit.
Ara se li pensava, es pot ser molt hàbil fent punta de coixí, però clar, fent punta de coixí, diguem-ne, que les conseqüències no seran d'aquest caire, oi? No, tot faràs. Sí, sí. Ha estat un home molt hàbil, és a dir, ja, és una qüestió de talent, això també.
Ha estat un home molt, molt hàbil, però que ha dirigit la seva capacitat i el seu talent en benefici propi.
D'acord.
I, per tant, l'ha fet servir d'una forma, com comentava el Marcelí, poc ètica, amb absolut ètica, sense ètica.
D'acord. Obsessiva, malaltissa, diguem-ne.
I això és el que s'ha d'evitar, evidentment. Jo crec que en qualsevol cas estem parlant, diríem, del talent ben dirigit, orientat a objectius que siguin, per descomptat, ètics i que encaixin a dins d'una organització.
Sí, i que serveixin a nivell personal, que serveixin per promoure l'aspecte personal de la persona, però també que faci alguna cosa més, no? De cara a l'empresa, a la societat, o sigui, que sigui una cosa que vagi amb una línia ètica i que, a part de que és lògic que tothom vulgui, doncs, progressar a nivell personal, que també s'involucri, doncs, sigui amb l'empresa, sigui amb la societat, o sigui...
D'acord. Per tant, d'entrada, el que queda clar és que tothom té una capacitat innata per desenvolupar unes determinades coses, que aquesta capacitat innata es pot anar construint i es pot anar encara millorant i enriquint, desenvolupant amb el pas dels anys, i d'aquest desenvolupament en sortirà què? Una persona competitiva?
Sí, a veure... Tornaríem a veure què vol dir persona competitiva.
Aquí hauríem de dir què és competitivitat.
Doncs anem molt bé.
Tant a nivell d'empresa com de persona, perquè en el fons una empresa i una persona, jo dic que és el mateix, jo sempre dic que una empresa i una persona és el mateix.
D'acord.
I ha de fer les mateixes funcions.
I que quedi clar que aquest és un terme que a molta gent no li agrada gens, parlar de competitivitat i de persona competitiva i diguem-ne, posar sobre la taula allò de la competició d'algú que guanya per davant d'un altre. Però... deixem-ho en què és un terme ja molt assumit aquest, no? Sí. Jo que no està massa d'acord amb això del terme i de l'ús.
No, jo penso que no hi ha res greu amb ser competitiu. O sigui, en realitat, el fet de parlar de competitivitat, l'únic que estem expressant és que hi ha, diríem, una voluntat, si abans estàvem definint el talent com la capacitat de les persones per arribar a assolir uns objectius, si a més afegim el concepte de, diríem, rendibilitat, d'eficiència, a partir d'aquí és quan ajuntem una mica els dos conceptes.
Segurament passa això perquè el terme de competitivitat ha vingut molt sovint relacionat amb bé, aconsegueixes una posició a base de lluitar també de manera no sempre ortodoxa o ètica per aconseguir aquesta posició respecte als altres, no?
I, clar, des d'aquest punt de vista
no?
Aquí depèn molt de la paraula competitivitat. Què entenem per competitivitat? Jo la defineixo, no sé, de la mateixa manera que el Darwin va dir que no són les espècies més intel·ligents ni les més fortes les que sobreviuen, sinó que són les que s'adapten al canvi, les que saben adaptar-se al canvi, a la societat i en general tenim un canvi permanent. Llavors, aquelles empreses o aquelles persones que siguin capaços d'anar a davant d'aquest canvi, de produir-lo, en lloc d'anar darrere remolc, jo diria que són les més competitives, tant a nivell de persona com a nivell d'empresa.
D'acord.
O sigui, si aquest canvi, les persones o empreses que van a darrere perquè van fent les coses perquè la societat canvia i no els hi toca altre remei perquè si no han de desapareixen, vull dir, aquelles que van més de pressa i van més enllà i són les que provoquen el canvi, que vol dir que van davant de la societat, jo diria que són les més competitives. Per mi la definició de competitivitat és aquesta.
Sí, aniríem per aquí?
Sí,
perfectament.
Una persona competitiva és una persona ambiciosa?
Val la pena que les persones siguin ambicioses, sí.
Sí, però pot tenir una moderació i una ètica.
Pot ser ambició sana, eh? Vull dir,
no.
És sana. Vull dir, pensa que la humanitat, si les persones no fossin ambicioses, encara estaríem a l'edat de pedra.
Quan feu aquesta matisació és perquè doneu per entès que el terme ambició també comporta una visió molt, moltes vegades negativa d'això, no? D'egoisme individual, d'ambició personal.
Que també hi ha de ser, perquè dic, la humanitat ha avançat gràcies... L'home és l'etern descontent. Les persones són l'etern descontent, no estan mai contents, sempre volen més. Doncs bueno, això és el que ha fet el progrés de la humanitat. Si no, encara estaríem a l'edat de pedra, perquè mai estem contents i sempre busquem més, sempre volem ser millors, volem batre rècords, vull dir, hi ha una ambició sana,
que
és bona.
Doncs hi afegim encara un terme més. Una persona competitiva és una persona arriscada?
Ha de ser-ho. En mesura, però ha de ser-ho. Perquè si vols millorar, t'has d'arriscar. T'has d'arriscar a equivocar-te, t'has d'arriscar a moltes coses.
Depèn del preu de l'equivocació, no?
I
una persona competitiva ha de ser capaç de valorar el preu de l'equivocació contraposant-lo amb el benefici del, de l'encert.
D'acord.
I aquesta és una reflexió important, clar que sí.
És a dir, s'ha d'aprendre a valorar si les coses van mal dades.
Clar, i s'ha de ser capaç de preveure i d'anticipar-se.
Sí, sí, bueno, és el que dèiem abans. Si tu vols anar davant d'aquest canvi, el canvi sempre fa por. Sempre és arriscat, perquè no saps què passarà amb allò que aquelles decisions que prens són noves, són coses noves, i sempre hi ha un interrogant de què passarà, i això és arriscar-se. Però vull dir, aleshores, doncs, també comporta risc des del punt de vista... Bueno, no només és un risc econòmic. El que un dediqui unes hores i un esforç i un temps en una cosa que després no dona resultat, s'ha arriesgat amb allò que no li dona resultat. O sigui que és un risc, també, no? Per tant, hi ha risc, també, evidentment, com
aquí
deia...
Aquí hi ha una qüestió de personalitat o no? O això també s'aprèn? Ser més arriscat, ser més ambiciós, sí?
A veure, jo penso que ho portes una mica a la forma de ser, sí. Però també es pot aprendre. És a dir, jo crec que no sóc determinista des del punt de vista de dir, escolta, més que has nascut així i pobret, doncs es quedarà així tota la vida, no. O sigui, les persones tenim aquesta capacitat per avançar i per créixer i per aprendre. I per tant, és possible que sí que hi hagi un component, diríem, que podria venir dels gens, però si tens ganes, pots.
Jo crec que en aspecte també molt cultural. En aquests moments, al nostre país, jo crec que els problemes que tenim és perquè la gent de risc no en vol saber res. Tothom vol ser funcionari en lloc físic de treball. I això és el que ens està portant on estem. El furgó de cua de la Comunitat Europea. Aquí no ningú, escolta'm, prendre riscos i tot el que estem parlant, tothom vol ser funcionari, tothom vol que un lloc fixo no li expliquis res més. I clar, això és dolent per la societat, amb el món globalitzat que estem actualment.
No és tampoc aquesta una ambició de vida, és a dir, una persona pot ambicionar tenir una vida relativament tranquil·la, i més si té una família, pregunto,
sí, sí, això
ho dic perquè segurament això, pares i avis en el seu dia també pensaven, home, a veure si puc jo establir-me en algun lloc, tenir ja uns ingressos més o menys fixos i així ja sé que puc, doncs això, aixecar una família, etcètera, etcètera. Aquesta ha estat una ambició de tots els temps, no?
Sí, però això també és un problema de percentatges. O sigui que sempre hi ha un percentatge de gent que diu això i l'altre que és més arriscat i intenta fer coses. Què ens passa a la comarca? Doncs portem una cultura de molts anys, de que la gent l'objectiu era estudiar a l'escola industrial i anar a treballar al Pirelli, i per tota la vida, o la FISA o la EIMSA, i per tota la vida, i això era el seu objectiu principi. I això, les famílies en la comarca del Garraf estan impregnades d'això, i això és una cultura ja que ve de les famílies. I clar, això en els anys de la industrialització va ser molt bo, però en aquests moments estem pagant les conseqüències.
Això és
un punt de vista,
com deies abans, l'entorn canvia.
Les coses canvien i l'entorn canvien. I clar, llavors, quan canvien, la possibilitat d'adaptar-se, allò que deia del Darwin, d'adaptar-se a les noves situacions, surts d'una situació que et costa molt més. En canvi, les comarques que han tingut molta empresa i petita i mitjana, en vez de grans empreses, que han tingut doncs un teixit industrial petit amb gent, la cultura familiar és una altra i la gent s'arrisca més i vull dir, tu trobes comarques que s'han transformat com el Vallès, que del textil, allà hi ha 30.000 empreses de tot tipus que fan no sé quantes coses diferents. Però per què? Perquè hi havia un teixit de molta empresa petita i mitjana, vull dir, molt d'allò. Jo crec que això té una influència i estem pagant conseqüències.
En la vida real, en Rodolfo treballa en un sector competitiu per naturalesa.
Sí.
I on tothom es tira els plats pel cap i on cada dia els preus són més econòmics i on dona aquella certa sensació que un es mou en una espècie de voràgine.
Sí. És un... El sector nostre és un sector on, per exemple, s'han ficat moltes empreses de capital risc.
Sí.
I que ens fan competència, de manera que a vegades no sap ben bé quin és el que està arriscant el diner, entens? I no és un bon exemple per tot això.
D'acord.
Entens? O sigui, sí que podríem dir, per exemple, les accions que està fent una empresa com la nostra, que estem diversificats amb diferents...
No, ho pregunto precisament perquè per això, per moure's en un sector... canviant,
home, si
gairebé per naturalesa.
Si només estiguessin dedicats a la venda de material informàtic, avui en dia igual no podrien subsistir, perquè tens operacions molt importants de manera puntual, igual et passes durant bastant de temps que no tens
res.
Ah, efectivament, o sigui, et mantens amb venda de botiga i tot això, però que tampoc és una cosa que et doni un
rendiment, afegit, no?
Vale? Llavors, el que sí que estem veient és que sí, que avui en dia el sector està bastant malament, que la crisi està fent molt, molt mal, i bueno, el tema de la competitivitat, jo no tinc massa cosa a dir amb el tema aquest, en quant a que... Aquí, bueno, pràcticament vosaltres heu parlat millor que jo del tema aquest de competitivitat. Avui en dia les empreses hem de mirar de fer el que podem. En el sector nostre no ens podem arriscar gaire, hem de mirar d'anar d'una manera bastant, deixar passar la crisi, mirar de retenir-se a vegades d'inversions, no podem fer gaire virgueria i estem esperant el moment en el que podem fer coses però noves. Jo crec que no podem seguir amb el sector nostre.
Sí.
Jo, per exemple, ara estàvem nosaltres pensant en ampliacions de botigues i tot això, ara ho tenim tot frenat, i estem mirant a veure com ho podem fer per replegar-nos, aguantar la crisi aquesta com sigui, i després...
O sigui,
és més que res un tema de realisme econòmic i de mirar, no, perquè jo el diner que estic arriscant no és només diner meu, sinó que és diner de la gent de la meva empresa, jo no puc deixar de pagar sous, no vull plegar, no vull ficar gent al carrer, vull mirar d'aguantar com puguem i després quan tinguem passada la crisi pues a veure què
en un sector com el vostre, com l'informàtic, sí. La competitivitat, entès així, què és? Oferir un preu més econòmic que l'altre?
No, donar més servei, mirar de... Bueno, nosaltres tenim una clientela fixa des de fa molt... O sigui, nosaltres estem des del 91 i sé que no som els que més estem sentint la crisi, entens? També tenim altres activitats perquè estem fent àrees d'enginyeria amb empreses grans, amb Endesa i tal, i ara estem de pensar que allò és el que més ens manté a nosaltres com a empresa.
Ho dic per si de vegades un pensa en la vida real i quan s'adreça a un mercat de gran consum, en si, molt sovint, tot allò que té al cap de dir, home, oferim un bon servei, tot, etcètera, etcètera, i al final resulta que el consumidor veu, no, això val 50 aquí, això val 60 allà, doncs me'n vaig al 50, no m'expliqui vostè, tal.
És que
si a vegades estem...
És que a vegades no,
és així,
no,
no
tens ni oportunitat de
donar. No tens ni oportunitat de donar-te. Vale. Això em refereixo. De si...
Perquè els preus que portem nosaltres són a vegades més barats, que nosaltres mirem quin és el preu de la competència. Mm-hmm. Portem un preu normalment en línia o a vegades inferior, i si el portem superior, la gent et ve amb el preu de quant li costa amb el comerç de torn de la competència, ja diu, vull aquest preu.
Ho dic per si a vegades això és la competitivitat a preu, al carrer,
Però això no és la competitivitat, això és la competència.
Això és la competència, sí?
Si estàvem parlant abans d'una altra cosa diferent, no estem parlant de...
Perfecte. Preus, però vull dir...
Per exemple, la competitivitat del nostre sector és, si vols sobreviure com a empresa, has de mirar coses noves, o sigui, has de mirar a veure com reinventes la teva empresa, quines àrees pots dedicar-te, si n'hi ha àrees de valor afegit que no estàs ficat encara a ficar-te, i això són coses que hem tingut de fer bastantes vegades.
O sigui, de nou, com deia el senyor Ferrer, doncs, visionar, d'alguna forma, veure el que passarà abans no passi.
Adaptar el producte, i si pots anticipar-te a les necessitats dels clients, molt millor. O sigui, primerament, escoltar molt el client, perquè al final, una empresa i una persona igual, treballes per la societat. La persona que busca treball treballa per donar un servei. Si no sap fer res, no trobarà feina. Les empreses hem de tenir uns productes i uns serveis que oferia la societat, quan dic la societat, el mercat, em refereixo dels clients, del nínxol en què tu treballes, no? O sigui, dels teus clients potencials. Llavors s'han d'escoltar molt bé aquests clients, i si pot ser, anticipar-te i veure, o sigui, primerament has d'aprendre l'ofici, no sé, estic parlant potser molt amb el cas nostre, no? Perquè vull dir, estem en un mercat determinat i llavors escoltar molt bé els clients, conèixer la seva problemàtica, posar-te en el seu lloc i veure què pots fer per millorar-li la seva vida, què li pots oferir, no? Llavors, si li dones un producte que li soluciona coses, ràpidament te l'agafarà. Llavors, això és la base de generar nou producte i això fer-ho permanentment. Nosaltres, vull dir, notem la crisi perquè aquest any, doncs, no sé, si els altres anys anàvem creixent, doncs aquest any no creixem. Estem aguantant les xifres de l'any passat i estem la mateixa gent, i aguantem la situació.
I suposo que encara gràcies, no?
I encara gràcies, i escolta'm, vull dir, de benefici ni hablar, vull dir, punt mort i gràcies, vull dir que, bueno, aguantar aquest any, mira, és un mal any i ja passarà, no? Però esperem que l'any que ve, doncs, vull dir, estem traient productes que sortiran a primers de gener, que ja fa 4 o 5 anys que els estem preparant. O sigui, el generar producte nou és una de les coses més, de les més importants de les empreses. Contínuament anar generant, anticipar-te i ser tu una mica la que provoques el canvi. Oferir productes al mercat que després la teva competència et vinguin a copiar. O sigui, això és la competitivitat per mi,
D'acord.
I això és el que hem d'intentar fer, no?
Una persona amb talent sempre serà valorada per una empresa.
Sense cap mena de dubte.
Però no hi ha, suposo, no sé, medidors de talent. De la mateixa manera que un pot dir que ha sortit d'una carrera amb un cum laude, no deu haver...
Jo penso que el talent el pots mesurar en base als resultats. És una bona forma de fer-ho. De fet, el Marcelí, per exemple, estava posant exemples sobre què és, com s'estan organitzant a la seva empresa, i això em donava una mica de pensar amb el tema d'avui, no? De dir, a veure, com gestionem el talent, com el mantenim.
Com el retenim.
Aquest és el gran repte, perquè fixa't que tot això que estem comentant, les màquines no ho fan, els ordinadors tampoc.
No.
És a dir, aquesta capacitat per conèixer el mercat, per conèixer els clients, per d'aquesta informació traduir-la en un producte, en un disseny d'un producte que sigui útil, en un producte tangible que funcioni, amb una capacitat de donar a conèixer aquest producte, això insisteixo, ni les màquines ni els ordinadors. Per tant, són les persones. I per tant, si volem que tot això funcioni, hem d'anar a buscar aquestes persones amb talent. Hem d'anar a buscar aquestes millors persones, entre cometes, que són les que acabaran assolint aquests resultats que estem buscant. I després hi ha un altre aspecte que és fonamental, que és, jo puc tenir les millors persones, però si no hi ha un pla d'actuació, una coordinació, una definició d'objectius que deixi molt clar cap on va l'empresa, que sigui conegut i acceptat per tothom, això no funciona. És a dir, jo puc tenir el millor grup, no és el mateix que el millor equip. Per què? Perquè el grup, escolta, cadascú va a la seva bola. Quan estem parlant d'empresa, quan estem parlant d'equip, és aleshores quan realment hi ha aquesta voluntat d'avançar en una direcció coneguda i acceptada. I en definitiva, la gestió del talent parla d'això, és a dir, on estan aquestes persones? Com les contracto? Les contracto quan són joves? Les contracto quan són estudiants? Com defineixo el pla de carrera? Què han de fer aquestes persones al llarg de la seva vida professional a la meva empresa? Què han de fer quan comencen? Què han de fer quan són més sèniors, més experts? I sobretot, i el que és més important, que moltes vegades això les empreses obliden, és a dir, què fem amb les persones que diríem estan, entre cometes, amb edat de jubilació? Hi ha moltes empreses que estan fent, no, aquest és el carrer, prejubilacions, quan en realitat aquesta gent és la que té el coneixement, és la que té l'experiència.
Joaquim, això s'ha dit tota la vida però no ha servit de gran cosa.
A vegades són les que han pensat l'empresa, aquestes persones que estan a punt de jubilar-se, i són les que realment coneixen el per què es va muntar aquella empresa, com quina filosofia té.
Sí, però cal renovar, perquè la gent jove puja amb un altre, amb molts més coneixements, més empenta, vull dir que, escolta, és necessari donar peu a que la gent jove siguin les que tirin del carro.
Algú pot pensar en les empreses...
Per definició, quan deia el Joaquim això, és que per definició, per mi, què és una empresa? És un grup de persones. Podem tenir una empresa d'una persona, una empresa de dues persones, una empresa de tres, i clar, com més gran les empreses, més persones, però bàsicament és un equip de persones, i el coneixement que tinguin aquestes persones és el que farà que l'empresa triomfi o no. I l'organització entre elles i la coordinació entre elles, és això, perquè el de més, diners, perquè sempre, muntar una empresa, necessiten molts diners, no, necessiten idees i que siguin viables, que siguin innovadores, i després la capacitat de tirar-les endavant, perquè de diners en trobes.
Sí?
Això, i tant, en trobes. Sí? Home, en aquests moments hi haurà més dificultats.
No, ja. Però, és a dir, portem dos sis, de diners se'n troben?
Sí,
tres sis, molt bé.
Sí, però vull
dir que... No, ja ens entenem.
És més difícil perquè no hi ha liquiditat, però jo el que vull dir és que per crear una empresa, ara, sinó sempre ha sigut així, vull dir, el que falten són bones idees i projectes entusiasmadors perquè hi hagi algú que sigui capaç d'apostar-hi.
Ens direu allò, la màxima de l'empresari, pots tenir una inversió que si no tens idees l'engegaràs a rodar així amb molta facilitat. De la mateixa manera, però, els responsables d'una empresa poden pensar, un dia mira que val aquesta persona i mira que val l'altra, d'aquí dos dies seran fora, ja veuràs. Trobaran, els trucarà algú, us dirà, vine a casa meva, us hi pagarà més i marxaran.
Per això és important planificar què carai ets a fer amb això. És a dir, el problema real de molta empresa on aquesta situació és la que descrius és que senzillament no s'han plantejat la possibilitat de dir què faig amb les persones que valen, que en definitiva què faig amb la gent que està portant valor a la meva empresa. No, tu els hi preguntes?
És a dir, aquell que pot pensar senzillament en això, que la seva empresa serà un pas en la carrera professional d'aquella persona que creu que val molt, però...
Jo crec que aniríem a veure com retenim el personal, no?
I ho deia en aquest sentit, una persona ambiciosa.
Sí, sí, sí.
Home, potser sí que es quedarà tota la vida treballant en la mateixa empresa, o no?
No, però bueno, tampoc.
Tampoc cal, una cosa, mira, sí.
Quan, sempre que n'hi ha un canvi en una empresa, jo crec que sempre és positiu. Perquè és el que dèiem, o sigui, una de les coses que crea és dinamització, és moviment, és que l'empresa és un organisme viu, que és el que estàvem dient abans. Llavors, si les persones que porten l'empresa saben quin és l'objectiu d'aquella empresa, doncs, efectivament, o sigui, se demana una persona vol dir que podràs agafar una altra, i si l'escollis bé, doncs pot ser inclús positiu. O sigui, no és tampoc un trauma. Vale? L'únic que, clar, durant un temps sí que hi pots passar un període, que segons com tinguis previst els puestos, nosaltres, per exemple, no tenim cap puesto que sigui crític, a part del que podem fer com si diguéssim els socis.
D'acord.
Però el personal, qualsevol persona, quan s'ha anat una persona, hem pogut trobar una altra persona que la substitueixi.
És a dir, no, que l'empresa no hagi penjat mai massa d'una persona determinada, de la feina de
això és evident.
D'acord.
Això en empreses molt grans jo m'he trobat a vegades que tenen una persona que a vegades fa una cosa que tampoc és tan important, un tema financer, un tema de comptabilitat, i que a vegades no tenen replàs per aquella persona perquè estava amagant cosetes i tenia el seu reino de taifes. Però avui en dia les empreses jo crec que estan bastant protegides, tenen la informació centralitzada, tenen sistemes
perquè,
informàtics.
Perquè Marcel i Joaquim no hi ha ningú imprescindible en aquest món, eh?
No. Tothom. No hi ha ningú
imprescindible. No hi ha ningú imprescindible.
D'acord. Perdona, igual que has de tenir previst que se't pugui espatllar un camió o que qualsevol dia pugui un ordinador espatllar-se i no ha de ser un trauma, quan li passa alguna cosa a una persona, que indisponibilitats per a una persona poden estar en qualsevol moment, pues ha d'estar previst.
D'acord. Com es conserva una persona amb talent dins una empresa?
Bueno, jo crec que primerament motivació, o sigui que la persona ha d'estar motivada pels objectius de l'empresa. Hi ha d'haver una coherència interna i externa, o sigui, una coherència de sous interns i externs. Els nivells de sous a dintre de l'empresa doncs han de ser coherents, perquè no hi hagi...
Voleu dir que no hi hagi greuges comparatius?
Greuges comparatius dintre de la pròpia empresa. I després, que aquesta coherència sigui a nivell de mercat, doncs estiguis igual o millor, perquè mai ningú pugui dir, doncs, bueno, que marxa per diners. O sigui, això d'entrada, no? Vull dir, o sigui, hi ha d'haver aquesta coherència. I després, doncs vull dir, bueno, en el cas nostre, per exemple, el que fem és que tot aquell que vol participar en l'empresa hi pot participar. O sigui, bueno, nosaltres vam començar com a cooperativa, i com a cooperativa tots érem socis, i per tant, i a més amb uns nivells de sou molt, amb molt poca diferència dels uns als altres.
Voleu dir que tothom assumia el mateix risc, per dir-ho així, no?
Sí, bueno, sí. Al principi, vull dir, tothom tenia gran portant el capital, o sigui que assumíem risc tots, i per tant, vull dir, hi havia poques diferències salarials, però tot això, a mesura que vam anar creixent, se'ns va fer insostenible, per coherència, perquè, clar, si una persona que està capacitada, però troba feina a fora molt més cara, et marxarà. I llavors això es torna insostenible si no hi ha la coherència externa. O sigui, després vam passar amb una societat anònima laboral, però tothom, el capital és tot dels treballadors que treballem a l'empresa. I, bueno, i això, vulguis que no, primerament la gent que busquem, gent compromesa, que estigui entusiasmada amb el projecte, llavors hi ha d'haver aquesta coherència salarial, i després... Per mi hi ha uns punts claus, que són, hi ha puestos que en diuen departaments, jo en dic més processos, ara està més de moda parlar de processos.
I de control de processos.
Sí,
eh?
Que per mi són bàsics en una empresa, no? Vull dir, hi ha una direcció general, sí. Que és una mica la que ha de coordinar i els plans de futur i les estratègies, els plans estratègics i tot això, i ha de coordinar amb aquests plans estratègics, hi ha de participar tota l'empresa, i amb aquests processos per mi són... investigació i desenvolupament, o sigui que és la creació. El segon seria com generar la demanda, seria ventes i màrqueting, com generar la demanda, perquè és clar, jo tinc un producte, bueno, i ara què? Ja tinc el producte, i ara què? Algú ha de generar la demanda, que és la part comercial. Si generem la demanda i venen comandes i venen contractes, llavors ho hem de complir, i hem de complir bé, perquè els clients quedin contents i repeteixin. I això és general per tothom, per les persones també. I després s'ha d'administrar adequadament. Per mi això és bàsic. Aquestes quatre coses són bàsics, però per la persona igual. La persona quan crea, quan està fent el seu ofici, quan estudia i està aprenent, ha de saber fer alguna cosa, perquè si no tens un producte per vendre, no podràs fer res, no et comprarà ningú res. Si no saps fer res, com a persona no trobaràs feina. Quan ja saps fer alguna cosa, com a persona, allò que busques feina, generar la demanda, doncs és el que fa l'empresa, anar a vendre. Doncs ell, una persona està que anar a vendre igual, ella. Perquè la contractin, i si la contractin, fer-ho bé perquè li repeteixin el contracte i perquè això funcioni. I després administrar-se, evidentment. O sigui que és que una empresa i una persona, jo ho comparo perquè les funcions són exactament les mateixes.
Em permetreu, quants anys teniu ara, Marcelí?
Jo 69.
D'acord. Fa 30 anys o 40, aquests quatre pilars bàsics valien igual?
Sí, sempre han valgut. Per mi són...
Perquè qui us escolti segurament pensarà...
A la prehistòria existien.
D'acord.
Per mi, eh? Jo segur que aquí podríem discutir molt, hi hauria gent que ho remetria, no? Però bueno, jo ho veig així.
Joaquim, aquests pilars bàsics són els que creen, no sé, una empatia entre el treballador i l'empresa, entre la persona amb talent i l'empresa, que permetrà que no sempre...
Permetem, no? Jo el que vull dir és que al front d'aquests quatre processos hi has de tenir unes persones... capacitades, entusiasmades, que participin en un percentatge fort a l'empresa, que se la sentin seva, perquè l'equip directiu, que és això, tira l'empresa endavant.
D'acord. Ho dic perquè si es compleixen aquests, diguem-ne, requisits, o sigui, aquestes quatre potes de la cadira funcionen, no es parlarà tant de diners ni de sou, sinó que es parlarà més de projecte i es parlarà més... Sí?
Penso que quan el Marcelí estava explicant aquesta forma, diríem, d'organitzar-se, realment dona... és a dir, l'encerta quan parla de hem d'engrescar amb les persones, hem d'aconseguir que les persones s'integrin, no s'integrin, s'entusiasmin en el projecte. S'entusiasmin. Perquè aquest és un dels factors, diríem, motivacionals més importants.
Tu sentis teu.
Quan tu estàs en un projecte que te'l mires des de fora, quan tu no hi creus, quan tu no t'expliquen el per què, ni el quan, ni el com, és absolutament impossible que tu t'integris amb allò. I per tant és quan comences a valorar altres aspectes que també són importants, és molt clar, com per exemple el salari, com per exemple no sé, els horaris, com per exemple totes aquestes coses són importants.
Que, clar...
Però quan tu realment estàs en un lloc on disfrutes fent la teva feina, on estàs convençut de que el que estàs aportant és valorat, i és valorat des de tots els punts de vista, no només el tema del salari. És a dir, moltes vegades perdem de vista que és tan important com el salari el fet de felicitar amb algú perquè està fent la feina ben feta, per exemple.
Sí, sí.
Quantes empreses la gent no se'n va perquè se sent infravalorada? Quantes organitzacions perden talent precisament perquè la mesura d'aquest talent és només el salari? La gent té ganes d'aprendre, la gent té ganes d'assumir responsabilitats. La gent té ganes de sentir-se integrada en un projecte. Quan això s'aconsegueix, estem retenint el talent. I això no és fàcil de fer, no és fàcil, però es pot fer, i es pot planificar, i un cop està planificat es pot dur a terme.
Tenim una certa sensació de l'expressió de valors intangibles des d'un punt de vista de quantificació, oi?
Avui, no és sempre això.
Avui es valora això en les empreses, eh? Ja hi ha balanços d'intangibles que valoren totes aquestes coses. A part del balanç comptable, als Estats Units es fa molt, i vull dir, aquí també està entrant, i aquí em sembla que el pla comptable ja ho està admetent. Hi ha tota la valoració de l'intangible de l'empresa, de la quantitat de clients que tens, hi ha una sèrie d'intangibles...
De com els tractes, de com el percebeixen.
...l'empresa en el mercat, d'una sèrie de la fidelització del personal, que tot això valora l'empresa, tots aquests intangibles, avui ja es medeixen,
perquè
uns
és una carta de presentació per a una empresa, dir, escolti'm, aquí tenim personal que fa 10 anys, 15 anys que està amb nosaltres,
això
per a una empresa és una carta de presentació de dir...
Ho és,
sí, però no és suficient.
A veure.
Ho és, però no és suficient.
Matisacions, sisplau.
Sí, perquè hem de veure per què el personal està.
D'acord.
És a dir, abans ha sortit una mica, no, és que la gent vol treballar a l'administració pública. Jo recordo quan vaig fer empresarials que molts volien anar a treballar a la Caixa, també. Hi ha una mica la mateixa filosofia.
El mateix, no?
Doncs que la gent estigui molts anys en una mateixa empresa...
No vol dir que...
No vol dir que les coses s'estiguin fent ben fetes.
D'acord.
No.
És a dir, no pressuposa que
a vegades els pot ensorrar.
Exacte.
Aquest mateix fet, vull dir, tots sempre els mateixos, i escolta, i a vegades encerra. Clar, una empresa és viva, no sé qui ho ha dit per aquí, que és un ser viu, i escolta, es té que anar adaptant contínuament, adaptant-se a lo de Darwin, home, adaptant-se i s'hi conventi i s'hi parsa.
Hi ha una eina amb gestió de recursos humans que es diu l'anàlisi del clima, que una mica mesura aquestes...
L'anàlisi del clima?
Del clima laboral.
Ah, d'acord, anava a dir,
clima laboral.
Sí, però vull dir, metafòricament, en el clima laboral també hi ha tempestes, marejol, maragassa...
Per això es diu així.
D'acord.
Per això es diu així.
I és molt important.
Perquè, en definitiva, el que vas analitzant és precisament aquests aspectes que fan que la gent estigui més o menys satisfeta a la seva empresa, al seu lloc de treball. Analitzes les relacions, per exemple, que tens amb els companys, analitzes les relacions que tens amb els caps, analitzes les relacions que hi ha entre els departaments, i tot això es pot mesurar. Com totes les mesures, doncs, bueno, estaríem més o menys d'acord sobre quins són aquests criteris per mesurar, però jo sempre dic el mateix, és a dir, de no tenir una eina de mesura a tenir-ne una que potser la podríem millorar o podria ser més perfecta, escolta'm, jo mesuro.
Estirem del fil. Si un no està a gust a la feina, no hi ha sou que ho compensi, això?
No.
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 No?
Jo crec que no.
Jo crec que va depenent del perfil, és a dir, si tingués que respondre per mi no hi ha sou que compensi, però ja, jo diria que la realitat hi ha molta gent que aguanta els seus llocs de treball amb baixa satisfacció i salaris que ho compensen des del seu punt de vista, i no hi veig cap problema al respecte.
No.
Cadascú
s'ho veig. Són persones no competitives. Si una persona és competitiva i no li agrada on està i no o inclús es considera ben pagada, però no... Pues jo crec que o et montes pel teu compte o fas una altra cosa, o te'n vas a una altra empresa però et canvies de puesto.
Amb aquest tipus de situacions, jo recordo una conversa que tenia amb un company fa unes setmanes al respecte,
sí.
Havia baixat la motivació per una sèrie d'aspectes que no venen al cas, però el que és molt clar, ell em deia, diu, ostres, diu, ara vaig al ralentí, ja no dono tot el que podria donar, i ell era conscient. Això passa. Òptimament, per disfrutar realment amb la feina que fem, hem de donar el màxim, però per una qüestió, senzillament, insisteixo, de compromís i de disfrutar. No hi ha més. És a dir, jo crec que els que tenim passió per al treball tenim moltíssima sort, perquè disfrutem amb el que fem. Això és
importantíssim. Jo sempre he disfrutat amb el que he fet.
Si no, mai donaràs tot el que podries donar.
Com ha quedat aquesta frase? Sí. Els que tenim passió pel treball.
Dic com ho penso.
Però és que és d'aquelles de dir els que tenim passió pel treball.
Jo hi afegiria un parell de coses, i una és la transparència. És important la transparència, o sigui, la comunicació, la transparència dintre de l'empresa, que les coses siguin transparents, nítides, i que la cosa sigui molt clara, perquè és la base de la confiança. La transparència és la base de la confiança. Què passa amb les coses que no són transparents? Ningú es fia de ningú. Si hi ha transparència, te'n fies de la cosa, i la documentació es posa, doncs, vull dir, verídica i a l'abast de tothom, i vull dir, això és bàsic perquè hi hagi un bon clima i la gent s'entusiasmi amb el tema. I després el treball amb equip, que el treball d'equip tots en parlem, el treball amb equip i tot això, però bueno, què és això? Què és el treball amb equip? Tots parlem que hem de treballar amb equip i tal, no? I llavors poso un exemple sempre que dic, bueno, aviam, el treball en equip en el fons és la intel·ligència compartida. I què és la intel·ligència compartida? Bueno, doncs la intel·ligència compartida no és res més que, mira, si tu em dones un euro a mi, jo et dono un 1 en tu, ens intercanviem un euro, tu continues amb un euro, jo en tinc un euro, però si jo et dono una idea en tu, i tu em dones una idea en mi, jo tinc dues idees i tu em dones dues idees, i això és el valor afegit de tot el que estem parlant avui, de les noves la intel·ligència i el mercat, l'economia de les innovació i la nova intel·ligència i tot això es basa en això, la creativitat de treballar amb equip, aportar idees conjuntament, perquè això és molt més creatiu i fa avançar més que no pas fer-ho a nivell
ara individual. Que diu això de la transparència, és clar, els treballadors de gent d'Opel a Alemanya, què deuen pensar ara?
Sí, bueno... Pues que els hem fotut una putada.
Ah. I estem parlant no d'una empresa, estem parlant de la empresa que se suposa que té en la seva jerarquia, no cal ni dir-ho, 50.000 especialistes en relacions humanes i 60.000 en processos productius.
Però clar, però això és clar, una General Motors que decideix, va per aquí, no?
Que
decideix retirar-se i vendre's Opel, i quan ja estan en negociacions i quasi tot fet, llavors diu, no, doncs ara no m'ho venc. Escolta, vull dir, és una mala passada que en aquest cas jo diria que ha fet General Motors, no? Vull dir, perquè clar...
Però dic en aquest sentit d'això, de la transparència, de com a vegades es coneixen o una peça d'aquesta empresa que és un treballador, i dic peça en el sentit metafòric, d'una organització tan enorme, que se sent literalment menys tinguda, perquè aquí anem a remolc del que sigui, no?
Estàvem parlant d'empreses competitives.
Sí,
per exemple,
sí.
Aquesta empresa no necessita la competència, són empreses que ja tenen, com si haguéssim, tot fet, perquè si no els hi funciona bé, els hi donarà ajut a l'Estat, entens? I no està clar ni qui mana. Tens? Perquè a l'hora de la veritat igual està manant el govern americà o el... no té res a veure amb les empreses normals. O sigui, una empresa com la que pugui tenir el Marcel,
no, no, és evident,
o com la nostra, així
és una altra magnitud, això, eh?
No, no, inclús les grans d'aquí d'Espanya, descomptant 4 o 5, es va jugant per un altre tipus de valors i són uns altres paràmetres.
Quanta gent són, com
Marcel? Jo diria que són més ètics. Hi ha més ètica.
És diferent.
Nosaltres ara som 85.
85.
85. Sí, sí. I aquest any, bueno, l'any passat vam créixer amb 10 persones. L'any passat, però aquest any... hem d'anar creixent, però estem parats.
D'acord, ja passat, no?
85 que...
és com si voldríem esborrar-ho, com si
no existís. 85 que es coneixen entre vostès, que etc.
Sí, sí, sí. Bueno, jo ara conec, hi ha molts que no els
coneix. A veure, ja, és evident, clar, no? Però...
perquè bueno, ara ja només vaig un cop
sí,
a la setmana.
Sí, però dic allà, en aquest sentit d'aquesta transparència o confiança o aquesta necessitat que tothom es vegi implicat
en el mateix, de treball,
en el mateix procés.
Sí, sí, sí.
Fonamental, això?
Molt.
Molt.
Indispensable.
Indispensable.
Sí, 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 sí.
La bona atmosfera de treball.
Mira el que dèiem del clima.
Allò que dèiem del clima.
I ara parles de l'atmosfera, tu.
Allò d'encaixar, quan busques persones, bueno, cada persona ha de tenir una especificació de lloc de treball, o sigui, nosaltres tenim el que és un organigrama, però cada lloc de treball té la seva especificació escrita amb tot el que representa i la remuneració d'aquell lloc de treball. Llavors, quan busques una persona, quan dintre de l'organigrama falta una persona, doncs escolta'm, especificació de lloc de treball,
què ha de saber fer aquella persona?
Perfil, i fer una bona selecció d'aquella persona i encaixar-la, i llavors a vegades l'encertes, a vegades no. Si l'encertes es queda, si no, pues has de canviar.
No tindrem, massa més temps, però una persona amb talent és una persona que és capaç de fer més coses de les que en principi li pertoquen?
Jo crec que una persona amb talent és la que és capaç d'aprendre.
Sí, sí.
No es tracta tant.
Sí, sí, és de dir, soc capaç de fer això, de tal, de tal. No,
no, això no ens ha de preocupar.
D'acord.
Estem amb el d'abans, si vols, pots, i per tant aprens.
És a dir, d'una persona curiosa, amb incentiu perpetu de poder millorar...
Quan deixes d'aprendre...
Malament rai?
Hombre,
malament rai.
Vol dir que vas caparrar com ara jo. Bueno, no perquè sempre aprens.
No, ja s'entén.
Mentre hi ha vida vas aprenent, sempre aprens coses.
Està clar, però ens agradaria acabar... Esclar, a partir d'aquesta qüestió de es busquen persones competitives, formació i retenció de talent, ens heu apuntat fa un moment el que ha passat a la comarca, com es viu a la comarca, tota aquesta qüestió. A la comarca què ha passat? Que s'ha esgotat el talent, la competitivitat? O què
bueno, jo crec que també és una cultura que... avui la gent, vull dir, el que busca ràpidament és un lloc que... és el que dic, fixo i amb pocs mal de caps.
Vols dir que no hi ha una qüestió de massa crítica, també? No són massa petitets?
També és possible, però...
Què vol dir això, Joaquim?
Bueno, que la comarca és molt petita.
Sí.
Hi ha poc territori, territori implica... En quant a nombre d'empreses, fa un moment estaves parlant del Vallès, clar. És que,
sí, però,
és que...
però aviam, estem en una situació que no cal, no necessàriament... es tinguin de viure de lo que és la comarca,
no,
perquè tenim Vilafranca, tenim Tarragona, tenim Barcelona, estem aquí distants entre Barcelona i Tarragona, vull dir... que hi ha...
A veure, nosaltres no som una botigueta, per exemple. ¿Vale? Jo quan no trobo clients aquí a la zona, tinc d'agafar el cotxe i fins a que no vinc amb el que necessito per sobreviure aquell mes, no torno, com si diguéssim. Tens? O sigui, ens hem d'obrir a tot Espanya. Tens? I suposo que tu també et mous on calgui,
perquè
que facis el teu 100% dels clients, no crec que estiguin aquí.
No em referia encara, tant encara a, més, a acció comercial, eh? Em referia a territori,
cultural,
a entitat territorial.
És a dir, a concepció de les dides.
Sí, sí, sí.
Però jo que totes les empreses que n'hi ha aquí...
T'he posat el cas del Vallès, però que podria dir-te el d'Olot.
Sí,
la Garrotxa. Sí. I la Garrotxa, allà hi ha un moviment d'empreses, escolta'm, amb el sector agroalimentari, que fa fregar.
Doncs que ens
exporten a tot el món.
Doncs que
i a llocs, a la Garriga, vull dir, mobles, vull dir, ara està en crisi, no, moble, però vull dir que tots tenen un... com en diuen d'això... ara no me'n recordo el nom, clústers que s'han especialitzat. En el fons, com es creen les empreses? Les empreses es creen de gent que marxa d'una empresa i se'n munta una per sector. Els fabricants de mobles i els mobles com han sortit? Doncs bueno, gent que bons operaris que coneixen la fabricació i diuen, hòstia, doncs això també ho puc fer jo, pim pam, se separen i ja tens dues empreses, no? Vull dir, però perquè en empresa tens de saber, tens de tenir una experiència o tens de saber fer alguna cosa.
Doncs aquí què passa? Que s'ha de trobar ara una sortida? Això?
No, jo diria que no hem tingut mai un clúster definit. Només hem tingut unes empreses molt grans, però sense un clúster d'especialització definida. Per què no tenim una fira? Una fira de mostres, quan a tot arreu, vull dir, fan fires i tal, 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 vull dir, i totes, esclar, les fan en funció del que és el territori. Aquí no hem trobat mai, a Vilanova es busca una fira de què? Perquè no tenim una cosa ben definida, no som... Bueno, és tal com ho veig jo, eh?
Estem en el minut final. Susana, l'agenda de l'ADEC.
Molt bé, doncs fem un breu repàs. El dimarts, dia 17 de novembre, fem una sessió ADEC que tindrà el títol 20 preguntes i 20 respostes per acostar la informàtica al sentit comú. Es realitzarà a les 7 de la tarda a la seu social de l'ADEC de Vilanova i com a ponent comptarem amb l'empresa Serveis Informàtics A16, empresa associada a l'ADEC. I un dia després, el dimecres 18 de novembre, fem una nova sessió del dimecres de l'ADEC i parlarem de l'autopista com a factor de creixement econòmic i mobilitat. Comptarem amb el senyor Josep Lluís Jiménez, director general de CESA. Es realitzarà a l'Hotel Cefarino de Vilanova i la Geltrú i, com sempre, a la 1 del migdia.
17 anys ja de l'autopista, eh?
Sí, sí.
Joaquim, gràcies per ser que metit nosaltres, Marceli també, Rodolfo també, Susana, gràcies. En 15 dies tornem en el temps de l'ADEC i a partir de res, notícies en connexió com ràdio en 5 minuts, una nova secció en el programa dedicada a mecànica, si vostès tenen cotxe, volen d'alguna forma o són capaços, diguem, de fer quatre cosetes en el cotxe per millorar el seu rendiment, doncs d'aquests moments amb en Paco Gorjón en parlem de tot plegat. Són les 11, tornem de seguida.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.